4 i 1 minut de la tarda. Què tal? Com estan? Salutacions cordials a temps d'informació esportiva amb la sintonia de Ràdio Maricel. Temps de descompte, el d'aquest dilluns 25 de febrer de 2019. I què ens tocarà fer avui? Doncs avui tocarà fer crònica de la jornada 23 a la tercera catalana de futbol, amb cara i creu, la cara pels Sitges. Per aquests Sitges que ahir a Piera va haver de capgirar un 2-0 i al final es van dur els 3 punts gràcies al 3-4 final. Doblet de Raúl Berneda, jugador juvenil, i gols també d'Isaac Jiménez i Agus Sarrias per completar, com dèiem, aquesta remuntada per als homes de Víctor Doñate. 4 juvenils ahir a Piera per, bé, cobrir baixes, algunes d'elles importants, sobretot a la línia del mig del camp. Segona victòria consecutiva per als sitgetans, que un cop passat el Carnaval rebran aquí el Capellades. La creu, en aquest cas, la derrota del Sitges Sobrense 3-0 al camp del Terlenca barcelonista. Es trenca, per tant, aquesta ratxa positiva de 5 jornades sense perdre. Aquest cap de setmana, cap de setmana de Carnaval, recordem, no hi ha jornada futbolística, però el dissabte de Carnaval el Sitges Sobrense afrontarà el partit que té pendent al camp d'un Santa Eulàlia, atenció, que és tercer a la classificació. I avui, evidentment, també parlarem de bàsquet a la Copa Catalunya. Victòria amb la pròrroga 82-85 del bàsquet Sitges a la pista del Ploms Sallent Reus, amb un gran David Haro, autor de 27 punts. Segona victòria fora de casa d'aquesta temporada per als homes d'Edu Piñero. A la primera catalana d'hoquei patins, triomf del Club Patí Sitges 4-2 davant el Montbui, 3 punts més, per tant, en aquesta lluita per jugar al play-off d'ascens. Repassarem d'aquí uns moments, com cada dilluns, els resultats en matèria de futbol base, futbol femení, rugby també, avui amb un bon resultat del Rugby Club Sitges, que segueix invicta després del seu empat a 25 a la Teixonera davant el Futbol Club Barcelona Blau. I d'aquí uns moments també en Marc Figueres ens farà crònica de la Dual Loop per equips de Pineda de Mar i la cursa ciclista de Gandesa amb el tercer lloc per al sitgetà Genís Escoter. Comencem.
La Generalitat al teu costat. De gran, vull ser enginyera. Vols encaminar els teus fills cap a vocacions tecnològiques on es preveu un bon futur laboral? Entra a bitbot.cat. Descobreix el catàleg i l'agenda d'activitats extraescolars de programació i robòtica educativa que s'ofereixen a Catalunya. En bitbot.cat podràs proposar que es facin aquestes activitats a l'escola dels teus fills. Perquè no només hem de ser bons usuaris de tecnologia, sinó, sobretot, ser-ne creadors. Maximitza el futur laboral dels teus fills. Connecta't a bitbot.cat. 012. La Generalitat al teu costat.
Barça-Girona. Arriba la quarta edició de la Supercopa de Catalunya. Una final inèdita. El 6 de març, a 6:45 de la tarda, a l'Estadi Nova Creu Alta de Sabadell. Revalidarà el títol al Barça? Aixecarà el trofeu per primer cop al Girona? No et perdis aquest partit de primera. Vine a la Supercopa de Catalunya. Entrades a fcf.cat, Federació Catalana de Futbol, al costat del futbol català.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Mateix 4 i 5 minuts de la tarda, el temps de descompte d'aquest dilluns 25 de febrer de 2019. Hem de començar ja a repassar resultats. En matèria de futbol base, comencem per la preferent juvenil, jornada número 21, el juvenil A de la Blanca, que va encaixar una nova derrota, la tercera consecutiva. Va perdre 2-1 en la seva complicada visita al camp de l'escola de futbol San Pedro San Pablo a Tarragona. Tot i que va començar marcant la Blanca amb un gol de Gabriel Guerin al minut 8, el conjunt tarragoní va acabar capgirant el marcador i al final es va endur la victòria gràcies al 2-1 final. Com dèiem, tercera victòria, tercera derrota consecutiva Ara mateix la Blanca ocupa l'onzè lloc de la classificació, suma 22 punts, compta, atenció, perquè se situa només 4 punts de la zona de descens. Per tant, caldrà alguna reacció en aquest sentit. Aquests i d'altres marcadors els repassem com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ja dèiem divendres que la visita en el camp de l'escola San Pedro San Pablo era complicada, tot i que va començar marcant la Blanca, com dèiem, al final derrota per 2-1.
Sí, bueno, ja vam tenir a la primera part 5 manos a manos, porter i jugador, i no el vam fer. I quan perdones tantes ocasions clares, pues, a la llarga ho pagues. I després també la segona part, un córner, una entrada per banda no despistats. I tot això es paga, noi.
Sí, sí.
El futbol que estiga.
És un dels grans tòpics que té el futbol, que en té uns quants, que és qui acaba perdonant, o qui perdona o acaba pagant. I així va ser, com ens expliquen a l'Isidre, la Blanca, com diguem, encaixa la seva tercera derrota consecutiva. No sé, Isidre, si cal estar una mica preocupats, perquè ara la Blanca mira més cap avall que no pas cap amunt.
Sí, però ja el que tu has dit, estem a tiro de quatre de la zona.
Sí, sí, em sembla
que el tercer... I els altres van poc a poc, però van sumant,
sí,
saps?
Sí, m'estava fixant aquest matí, el tercer per la cua és l'Amposta i té 4 punts menys que la Blanca, per tant...
I va sumant poquets, però sí, sí. Va sumant els últims 5 partits, ha sumat.
Doncs seria interessant en reacció en aquest sentit, ara haurem de deixar passar el Carnaval, però en fi, seria interessant.
Esperem que, com anava abans el Carnaval aquí Sitges, que sempre perdíem, que ara que tothom fa Carnaval, doncs... Pues... Sí. A l'inversa.
Ara diem que és un mal més extès, no?
Sí, ara és un virus general.
És un virus general, molt bé. Doncs hem començat per aquí, Isidre, amb aquest marcador, però tenim la resta de resultats dels equips de la Blanca. Com ha anat això?
Mira, doncs el juvenil B va guanyar Pinsbens 3-1 al Base Mar Bartra. El cadet A es va posar ja de carnavals i va perdre a casa 0-7 amb el Sant Mauro. El cadet va guanyar 2-4 al camp dels Sitges. En categoria infantil, el infantil A va guanyar 0-2 també als Sitges, al municipal d'Aiguadols. El B va perdre Pinsbens 1-2 contra la Penya Jove de les Roquetes. I el C es va imposar Pinsbens 4-1 al Sant Sadurní. En categoria L20, l'Oli A va perdre 4-2 al camp del Sant Joan d'Espí. El B va guanyar 6-3 a Pinsbens al Piera. El C va perdre Pinsbens 4-8 contra el Vilanova i la Geltrú. El D es va imposar 3-18 al camp de l'Igualada i finalment la Penya Jove va guanyar 5-1 al seu camp. En categoria Benjamí, el Benjamí A va guanyar Pinsbens 4-2 al Vegas. El Benjamí B va perdre 12-1 al camp de la Noia. El Benjamí C va empatar 2-2 a Pinsbens contra el Cubelles i finalment, amb l'últim derbi local, el Sitges va imposar 6-2 al Benjamí de la Blanca. I fent un resum avui, pues, suspenso.
Vaja.
Ja dic, tot en general ha sigut, ja dic, hi ha un parell de partidets, que és el juvenil i el cadet, que fan pupa.
Sí, sí.
Fan pupa perquè 0-7, que te'n fumin a casa un equip que va per sota teu, pues,
sí, sí.
Pots perdre, però...
No d'aquesta manera.
No en carnavales, encara.
No d'aquesta manera. En fi, Isidre, que moltes gràcies, bona setmana, bon carnaval. Ens retrobarem ja amb l'Eròdic de Memòria el 8 de març, divendres 8 de març, que ens tocarà fer prèvia ja de la jornada post-carnaval.
Bon carnaval a tothom.
Vinga, gràcies.
Adeu.
Vinga, doncs, coneguts ja amb els marcadors dels equips de la Blanca, anem a donar un cop d'ull a la jornada de futbol femení, a la segona divisió, jornada número 18, amb victòria del primer equip del Sitges Sugarense, que es va imposar per 1-3 a l'escola futbol base Calafell, amb gols de Marina Mata, Olatz Sistiaga i de Júlia Pérez. És una jornada, aquesta número 18, que ha vingut amb una gran sorpresa, i és la primera derrota del líder del femení, Tortosa Ebre. Va perdre 2-1 al camp del Sant Vicenç Associació Esportiva. Això deixa ara mateix la classificació més apretada, és a dir, el Sitges-Sogorense continua en segona posició, ara només 2 punts de les Tortosines, però atenció perquè el líder, el femení Tortosa Ebre, té un partit pendent amb el tècnic futbol Salou, que jugarà aquest proper cap de setmana, que és en data de lliure disposició, diguem-ho així, per als equips que tenen partits pendents. Per tant, sí, ara mateix la classificació, com dèiem, diu que el Tortosa Ebre té 48 punts i que el Sitges-Sogorense en té 46, però, repetim de nou, és molt possible que aquest avantatge es torni a eixamplar una miqueta perquè el líder té, com dèiem, aquest partit pendent. En qualsevol cas, victòria del Sitges-Sogorense, repetim, 1-3 al camp de l'Escola Futbol Bàsic Calafell, i victòria també del conjunt cadet, que es va imposar de forma clara 1-10 al camp de l'Abrera. Ara mateix les noies del Sitges-Sogorense ocupen el 6è lloc de la classificació. Quatre i 12, anem al rugby, a la divisió d'honor catalana, amb empat valuós, el que va aconseguir el Rugby Club Sitges 25-25 a la Teixonera davant el Futbol Club Barcelona Blau. Un Rugby Club Sitges que segueix sense perdre, que encapçala la classificació amb un balanç de 8 victòries i un empat, seguit del Gòtics amb 8 victòries i una derrota. En tercera posició hi trobem el Club Esportiu Universitari amb 7 victòries, 2 derrotes. El Barça Blau ocupa ara mateix el quart lloc amb 6 victòries, un empat i una derrota. I en cinquè lloc el Tarragona amb 7 victòries i 2 derrotes. Queden només 2 jornades per cloure ja aquesta segona fase. Abans no es comencin a disputar ja amb els play-offs, el Rugby Club Sitges rebrà el proper 9 de març el Tarragona i acabarà el campionat jugant al camp de l'Espartans de Granollers el proper dia 16 de març. Valuós empat, com dèiem, del Rugby Club Sitges a la Teixonera dissabte davant el Barça Blau. En parlem amb un dels jugadors de l'equip, amb en Pablo Auger. Pablo, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Un punt, com dèiem, molt, molt valuós.
Sí, sabíamos que el Barça es un equipo muy, muy, muy fuerte. Íbamos a su casa y queríamos, como mínimo, sacar un resultado positivo. Y bueno, íbamos con esa intención y lástima que nos empataron en la última jugada, pero bueno, contentos con el resultado y con la dinámica del equipo.
Sense cap mena de dubte, la victòria de l'altre dia amb el CEU i aquest empat amb el Barça, Pablo, us consolida com a líders. Ara mateix no heu perdut cap partit. Bé, esteu encarant molt bé els play-offs.
Sí, bueno, sabíamos que ya teníamos la clasificación a los play-offs, pero aún así queremos asegurarnos el primero o el segundo puesto, porque eso nos da acceso directo a semifinales y consideramos que es muy importante ahorrarnos el partido de cuartos de final, dado que tenemos muchísimos lesionados, vamos con jugadores justos, y ese descanso no nos viene muy, muy bien.
Uh-huh. Ara ho deies, molts lesionats, Pablo. No sé si dic que és un petit miracle el que esteu fent.
Sí, bueno, por desgracia, me parece que son entre 15 y 22 los lesionados que tenemos.
Déu-n'hi-do.
Prácticamente sí,
es
un equipo.
Es un equipo entero.
Sí. Y bueno, pues siendo con jugadores justos, tanto el A, el B, de hecho, va a jugar con jugadores menos, va con uno o dos jugadores menos, tirando de veteranos que están haciendo un esfuerzo y un sacrificio muy, muy grande por el club. Y bueno, tirando la situación que tenemos para adelante, como luchando como podemos.
Us queden 2 partits per acabar la segona fase, Pablo. Rebeu el Tarragona el dia 9, passat el Carnaval, i acabareu amb el Granollers el dia 16. Potser el més difícil és el que teniu amb el Tarragona.
Sí, la verdad es que Tarragona venía muy bien hasta la semana, esta jornada venía segundo en la clasificación.
Sí.
Y es un rival que, no viendo los resultados que tiene, no te puedes fiar de un equipo como el Tarragona. Y la idea es, por suerte, jugamos en casa y salir a ganar y certificar el segundo puesto con mínimo, como te venía diciendo.
Sí, sí, un Tarragona que està amb 7 victòries, però ha perdut 2 partits, per contra. Sí. Per tant, voldrà venir aquí a guanyar a Santa Bàrbara, sens dubte, el dia 9 de març. Clar, si et pregunto com arriba l'equip al play-off, bastant bé, si és que acceptuem aquesta situació dels lesionats.
Sí.
La intenció, bueno, suposo, és poder recuperar quants més jugadors millor de cara a la fase més decisiva.
Sí, estamos ya, algunos jugadores están a punto ya, también en algunas jornadas hemos tenido jugadores que se iban de viaje o tenían estudios o trabajo y tampoco se podía contar con esos jugadores, pero de cara al playoff, por suerte el segundo equipo ya habrá acabado también su liga y también pues contaremos con más jugadores para formar un solo equipo.
¿Será difícil, Pablo, repetir el título?
Sí, pues, se está viendo este año, la liga está muy 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 igualada, muy apretada. Hay seis equipos que luchan, yo creo, por el título de liga. Y va a estar muy, los playoffs van a estar muy bonitos, muy competidos. Y bueno, intentaremos como mínimo llegar a la final y si se puede volver a ganar la liga, ¿por qué no?
Fixa't que el vostre rival de la final de l'any passat, que és Químic, no està ni entre els cinc primers.
Sí, la verdad me extraña porque Químic venía haciendo unas temporadas muy buenas,
sí.
y como equipo me parece un equipazo, con jugadores muy buenos. Pero bueno, es lo que un año estás arriba, otro año estás abajo. Nosotros, por suerte, nos estamos manteniendo ahí arriba. Y también hay otros equipos que los vienen haciendo muy bien, como es el caso del Gotics,
sí.
Un equipo también muy joven, muy fuerte físicamente. Y que Gotics, Barça i Cebu creo que también son duros candidatos a título de liga.
Sí, sí. Ara et volia preguntar quins rivals veus més forts. És evident, ho acabes de dir, Gotics, Cebu, sí. I Barça, per aquest ordre, sí. Podrien ser els màxims candidats també, en aquest cas, a guanyar el títol. En fi, Pablo, que moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. Suposo que aquests dies, no sé si descansareu pel Carnaval o...
Sí, bueno, seguimos con el plan previsto de entrenamientos, esperando la recuperación de algunos lesionados, pero seguimos entrenando. Ya te he dicho que el objetivo es certificar el pase a semifinales directo cuanto antes.
Perfecte, Pablo. Gràcies i que hi hagi sort.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs ho acaben d'escoltar. Pablo Auger, jugador del Rugby Club Sitges, objectiu, com a mínim quedar entre els dos primers, perquè això et dona l'accés directe a les semifinals i també et podria garantir una millor posició de cara, com dèiem, a aquesta part decisiva de la temporada. Recordem que queden dos partits, Tarragona 9 de març, Espartans Granollers el dia 16. D'aquesta jornada també, doncs, que ha estat molt, molt positiva per als equips del Rugby Club Sitges, destaquem la victòria del segon equip, del Sènior B, que es va imposar per 43-31 a la Santboiana, la victòria també de l'equip sub-18, 72-7 davant el Químic, i els dos equips sub-16, amb el primer equip 90-7 va guanyar a la Santboiana, i el segon equip sub-16 que es va imposar 12-79 al camp del Cornellà. Deixem la pilota per uns instants, la ovalada, com seria el cas, i anem cap al món de la Dual-Lo, perquè en aquest passat cap de setmana es va disputar la Dual-Lo per equips a Pineda de Mar. Ens en fa crònica, com cada setmana, en Marc Figueres. Marc, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Que avui també amb algun apunt ciclista.
Amb un apunt ciclista.
I la participació d'en Genís Escoter, uh-huh, a una prova ciclista a Gandesa, on va fer tercer de la seva categoria.
Sub-23. Va fer una molt bona actuació. Comencem per al món del duatló i en seguida passem al ciclisme, que és, diguéssim, la meva especialitat. Més
molt
bé amb moc.
Molt bé, perfecte.
Doncs la duatló per equips de Pineda de Mar era com el que us explicava la setmana passada, una duatló individual però a l'hora d'equips, perquè eren relleus individuals, però quan es completava cada circuit es passava com, diguéssim, l'antorxa,
sí, sí,
diguéssim, simbòlicament,
el relleu.
I un següent corredor, doncs, completava un altre circuit. Eren en total equips de 3 corredors i el Club Natació Sitges va fer 3 equips, va portar 3 equips, un elit, on estaven la crem de la crem del Club Natació Sitges, 3 corredors que estan en un moment de forma molt, molt dolç. Després va portar un equip elit B, diguéssim, els altres 3 que també estan a un molt bon nivell, i finalment va portar un equip elit femení, és a dir, lluitaven en tots els camps, eh? Per tant, en aquestes curses, que era super explosiva, es diu, la cursa es deia duatló per equips super sprint. Normalment les curses són ja de si sprint, ja són curses per si soles, però aquest cop encara ho eren més. Era una cursa de 3 quilòmetres corrent, 7 quilòmetres en bicicleta i 1,5 quilòmetres de cursa a peu novament. Per tant, cada petit lloc on poguessis retallar algú de temps era importantíssim, perquè en 30 segons potser hi havia 4 o 5 equips ficats en aquests temps. Llavors el que es va fer és emmotllar l'equip depenent dels corredors que tenies. Com en el futbol, el que es fa, si tens un corredor més ràpid, hi ha un futbolista més ràpid, sí, el fiques a una part o una entrada al camp. En la duatló el que es feia era, depenent del tipus de corredor, sortia abans o després. El primer corredor de l'equip elit masculí que va sortir va ser en Rodrigo Carril, que és un corredor molt explosiu, que sobretot es manega molt bé en la cursa a peu. Després li va donar el relleu amb en Marc Gaspar, que és un corredor bastant sòlid, un corredor que també va molt bé en la cursa a peu, però any rere any ho està fent millor en el ciclisme, i un corredor per mantenir, diguéssim, la posició que en Rodrigo ja havia aconseguit. I finalment en Rafa, que és un corredor que va a totes les carreres, un home molt, molt curtit i que sap manejar-se molt bé.
Per tant, com veuen, aquí hi ha molt d'estratègia, també.
Va haver-hi part d'estratègia, uh-huh, i destacar, sobretot, m'ho van dir els mateixos corredors, la presència d'en Víctor Pacheco, que és l'entrenador,
sí,
que normalment en esports fundistes, com són el triatló o el ciclisme, la figura de l'entrenador està més oblidada cara a la galeria, perquè l'entrenador el que fa és programa els entrenaments, entrena, diguéssim, off the record, de fora de les càmeres,
uh-huh,
però en aquesta cursa era molt important la presència d'en Víctor, perquè coordinava que tot anés bé. Per exemple, quan en Rodrigo Carril, que va ser el primer en sortir, estava corrent, era el seu relleu durava uns 30 minuts aproximadament, una miqueta menys, havia d'estar controlant en Marc Gaspar, que era el segon corredor en sortir, que anés escalfant, anava marcant els estiraments, els entrenaments que havia de fer per sortir ja 100%, i que quan el Rodrigo li donés, diguéssim, el relleu,
sí,
ja estés com ficat dins de la carrera, perquè el Rodrigo arribava a 190 pulsacions i en Marc, que sortia de zero, havia ja d'estar ficat en cursa.
És a dir, com dius, aquí la figura de l'entrenador, d'en Víctor Pacheco, fonamental.
Fonamental.
Per escalfar ja els corredors.
Tenia el cap en moltes bandes, pensant en el corredor que estava competint, alhora amb el corredor que començava l'escalfament, però com eren tres persones les que havien de fer el relleu, penseu que en els esports fundistes, en els esports tan físics com el ciclisme, el triatló, el duatló, com més curt és l'esforç, més has d'escalfar. Per exemple, l'Usain Bolt, quan fa els 100 metres llisos,
sí,
per fer 9 segons de cursa, ha de calentar més que molts cops un maratonià que fa 42 quilòmetres de carrera.
Mare Déu.
Per tant,
sí, sí, sí,
havia de tenir el cap en l'equip femení, l'equip masculí, l'equip elit B. Va acabar quasi més rebentat en Víctor que els mateixos corredors.
Va acabar gairebé fos, no? com es diu també en aquests casos. Per tant, ja que parlem del Víctor Pacheco, si et sembla, Marc, l'escoltem, a veure quina valoració en feia d'aquesta duelo per equips a Pineda.
Ayer domingo, gente del Club Natación Sitges se presentó en el duatlón por equipos organizado por el Tri Relay en Pineda del Mar. Una carrera super sprint en la que cada uno de los integrantes tenía que hacer la distancia completa, que consistía en 3 kilómetros de carrera a pie, 7 kilómetros de bici y 1,5 kilómetros de carrera a pie. Una distancia muy muy explosiva que exige al máximo a cada uno de los corredores, pero muy bien por todos los integrantes del equipo. Presentamos un élite masculino integrado por Rafa, Marc Gaspar y Rodrigo, que hicieron una carrera excelente haciendo muy buenos relevos y muy bien pensada estratégicamente, que permitió que hiciéramos una muy buena clasificación y sumáramos unos puntos muy importantes para lo que a la Liga de la Federación Catalana se refiere. Las chicas también. El equipo élite femenino estaba integrado por Alba, Susi y Merichel, que van sumando experiencia y van mejorando en cada una de las carreras que se van presentando. Y el equipo B masculino estaba integrado por Carlas, Lucas y Asier, que ahí con unos cambios a último momento pudimos hacer una muy buena clasificación también en la categoría Open. Así que felicitaciones para ellos y también agradecer a la gente del Trirelay que hicieron un gran evento, muy bien organizado y muy bien gestionado por ellos.
5 minuts i seran 4:45 de la tarda. Les valoracions que feia una setmana més en Víctor Pacheco, l'entrenador de l'equip de natació Sitges. Per on seguim, Marc?
Seguim que acaba de fer un petit matís sobre la cursa, bancada en la 20a posició. Recordem que estan en la categoria d'honor i per davant em comentaven que ja hi ha gent que viu per competir, és gent que en el seu dia a dia ja es cuiden els menjars, que ja pensen en entrenar dos o tres cops al dia, per tant dels mortals van quedar dels primers equips. A més va ser una cursa que tenien molts controlats els dos o tres equips que podien amenaçar la divisió d'honor, recordem que estan en la màxima categoria del triatló català, i tenien dos o tres equips que són els que lluiten, diguéssim, per mantenir-se un any més en aquesta categoria, i al llarg de la cursa van marcar-los molt bé i al final va ser un sprint entre el Rafa Llamas, que era l'últim, diguéssim, corredor que feia el relleu del Club Natació Sitges, i els altres equips que els hi feien la competència i finalment van poder quedar per davant d'ells.
Deixem el món de la duatló, anem al ciclisme i es poden apuntar aquest nom, Genís Escoter.
Genís Escoter és un noi d'aquí Sitges que porta des dels 6-7 anys muntant en bicicleta, un noi amb molta tècnica, amb passió per al que fa, vull dir, el seu pare també va en bicicleta i diguéssim una família de ciclistes.
De bons ciclistes. Va participar a la cursa de Gandesa i va fer tercer de la seva categoria.
Categoria sub-23, una categoria força dura perquè el ciclisme, a diferència dels esports com el bàsquet o el futbol, és un esport més madur, diguéssim, requereix que l'esportista sigui més gran i per tant, si un futbolista amb 16-17 anys ja ha de començar a marcar la diferència, un ciclista a partir dels 18 és quan ja has de començar a fer bé les coses. Per tant, la categoria del Genís aquest any és una categoria totalment important perquè fa el pas de ciclista júnior, que fins al moment és l'escola de ciclisme, entrenar per passar-t'ho bé, a el pas a la categoria sub-23, que ja competeixes amb nois entre 18 i 22-23 anys i per tant ja és un nivell amateur professional.
Quina modalitat fa en Genís?
Genís fa ciclisme de carretera,
sí,
però també és un noi que com porta molts anys anant en bici, fa pista aquest any i també fa ciclocross. I aquest any, bueno, aquesta carrera va fer el tercer de la seva categoria i com us comentàvem abans de començar la secció, doncs la temporada de ciclisme pivota bastant al voltant de l'estiu. Abans de l'estiu, durant l'estiu i algunes setmanes després de l'estiu és on estan les carreres més importants concentrades. I per tant ara és el començament d'aquestes carreres i la carrera de Gandesa d'ahir és una carrera, diguéssim, que compta però és de pretemporada. El que fan aquí a Catalunya és... Abans de començar les lligues, diguéssim, segmentades per categories, la Federació Catalana organitza una sèrie de curses on estan, diguéssim, totes les edats. Es fa una espècie de totum revolutum, nens cadets, amb nois elit, amb ciclistes sub-23...
Tots barrejats.
Per començar a agafar ritme, cadascú amb els seus objectius, però es reuneixen sobretot per Tarragona, diguéssim, a la província de Tarragonès, i comencen a fer aquestes 4-5 carreres de pretemporada abans de començar la temporada ja segmentada, com deia, per categories.
Doncs en Marc Figueres també ens anirà fent seguiment del que pugui fer en Genís Escoter al llarg d'aquesta temporada ciclista. Marc, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bon carnaval i fins la propera.
Fins la propera.
Gairebé 4:45 de la tarda, obrim plana futbolística, s'ha jugat la jornada número 23 a tercera catalana, resultats, classificació del grup 12. Comencem pels resultats, que van ser Capellades 1, Montserrat Igualada 1, Olivella 4, Anoia 1, Òdena 1, Cubelles 1, en el partit destacat d'aquesta 23a jornada, victòria del Riu de Villes 4-3 davant la Pobla de Claramunt, victòria també del Moja a domicili al camp de la Granada per 0-1, el Sitges que va haver de capgirar un 2-0 per acabar-se imposant 3-4 amb el difícil camp del Piera, victòria contundent, tercera consecutiva, la que aconsegueix la Penya Jove, 4-1 davant el Mediona, empat a 1 entre el Masquefa i la Múnia, i el partit entre el Ribes i el Sant Andreu de la Barca es va ajornar a jugar amb el proper dia 7 de març. Fem l'anàlisi habitual d'aquesta nova jornada futbolística i ho fem com sempre de la mà d'Antoni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Empat a 1 entre l'Òdena i el Cubelles, per tant, tot segueix igual.
Tot, sí.
Amb la petita diferència que El Cubelles té l'average favorable.
Sí, aquí va guanyar 2-1, allà va empatar, i va empatar ja en temps d'afegit, de fet, passant 3 o 4 minuts, quan ells van acabar empatant, i curiosament, quan l'Odre estava jugant amb 10 jugadors, perquè minuts abans l'havien expulsat un jugador de camp.
Déu-n'hi-do, massa contents no deurien estar, Odena.
No.
Massa contents no deurien estar.
No, lo que passa que l'empat per ell és bo, tal com havia anat el partit.
Sí, evidentment, la victòria i l'empat els hi servia a l'Òdena.
Clar, clar.
La derrota no.
No.
Perquè l'allunyava una mica dels covellencs, però, en fi, l'empat, com a mínim, deixa les coses a una distància molt prudencial. Són 3 punts, de fet.
Sí, són 3 punts. El que passa que, doncs, el Cubelles ara té 3 derbis consecutius, perquè quan passi el Carnaval tindrà que rebre a l'Olivella, després va al camp de la Penya Jove i rep a casa el Ribas, els 3 derbis que té que jugar al Cubelles, i per això, doncs, clar, amb ells l'empat ja anava molt bé, perquè ells no tenen aquests derbis, i ells potser els partits més complicats que tenen el camp de l'Olivella, que té que anar, encara queden partits complicats, però doncs no és com el Cubelles, que té que jugar a derbis.
No ho hem comentat, però bé, el Cubelles continua encapçalant la classificació, 58 punts, Òdena segon amb 55, tercer el Moja amb 52, compta amb aquest Moja que ja fa un grapat de setmanes que va de 3 en 3, i per tant també és un candidat com a mínim a discutir-li el segon lloc a l'Òdena. L'Olivella també té 52 punts, 39 pel Ribas, però compta que Ribas, Toni, que té 2 partits pendents encara.
Sí,
té el partit
sí.
Amb la Granada, que el jugarà, com ens va avançar el seu tècnic Toni Salido, dijous gras,
dijous
dia 28, i té sí. El partit pendent d'aquesta última jornada amb el Sant Andreu de la Barca el dia 7.
Sí, que serà dijous després de Carnaval.
Ah, evidentment, doncs compta, perquè aquest Ribas es podria col·locar amb 6 punts més.
Sí,
de guanyar els seus 2 partits que té pendents.
Passa que són 2 partits molt complicats,
molt exigents,
no?
Molt exigents.
Perquè un al camp de la Granada, bastant exigent, i després de perdre la Granada com ha perdut amb el Moja, i després el Sant Andreu la Barca, que sempre és un equip molt, molt complicat.
I el Sitges, que ara mateix ocupa el 6è lloc de la classificació, té 38 punts després de les dues últimes victòries, 4-1 amb el Ribas i 3-4, Toni, ahir a Piera. Piera, sabem que per ser és plaça complicada, i ahir el partit se li va posar molt coll amunt als Sitges, amb un 2-0 passada la mitja hora de joc.
Sí, per això ho tenia bastant complicat, no? Perquè de fet ells, sense fer res de l'altre món, van tenir 3 arribades i van marcar 2 gols, no? El Sitges estava jugant bé, la sensació eren bones, no? Que passa que, clar, si a la primera mitja hora ja perd 2-0, clar, tot pinta malament, no? Per sort va venir el gol del Raúl Berneda, va marcar, doncs...
Es poden apuntar aquest nom, Raúl Berneda, és un jugador juvenil, fins ara no l'havíem vist massa, sí, no. Que havia jugat alguns partits, va jugar a la primera jornada amb Esquefa, ha jugat alguns partidets,
sí.
Però no l'havíem vist massa, no era un jugador molt present a les convocatòries de Víctor Doñate.
No.
Raúl Berneda, davanter, sí. És juvenil.
Sí,
va juga, fer 2 gols.
2 gols, juga molt bé per la banda, de fet és un extrem, doncs,
molta,
és un
mobilitat.
Extrem, molta mobilitat, desequilibra molt bé, vull dir, és un jugador molt ràpid, no?, en el dribbling, i bé, va marcar 2 gols, i va un marcador que tenien perdut pràcticament a la mitja hora per 2-0, doncs ja entra en el partit al Sitges, i res, a los 13 minuts marca el 2-2, doncs ja estar dintre del partit.
Tornes Sitges, a començar.
I el Sitges estava jugant bé, no? Sí que ells, doncs, un jugador que coneixem molt bé, Sergi Sola, marcava el 3-2 també, en potser una de les poques arribades que va tenir el Piera a l'àrea del Sitges, i després, doncs, surt les ganes de jugar del Sitges, i Isaac Ximénez, en una molt bona jugada col·lectiva de l'equip, marca l'empat al partit, i ja quan pràcticament, doncs, pensant que se podia empatar, que era bon resultat perquè ells estaven apretant molt, arriba aquesta jugada d'Agus Arias, que havia arribat, que havia sortit instants abans, i marcava el definitiu 3-4.
Un Sitges, Toni, amb baixes importants, sobretot a la sala de màquines, que es diu.
Sí.
No hi era ahir, per exemple, Dani Migley, tampoc
Iago Arenas,
Álvaro Cardiel, no estava per jugar.
No, va sortir...
De fet, va sortir uns minuts, però no estava per masses trotes. Uh-huh. Sí que, per contra, recuperaves Geri després de la sanció de dos partits, però, repeteixo, la sala de màquines ahir completament nova, de
sí,
baix.
Sí, el mig del camp era totalment nou, era molt diferent al mig del camp que vam veure davant del Ribas, sí, sí, una setmana abans. I doncs, però bé, va funcionar molt bé per a aquests quatre juvenils, doncs, que va tirar d'ells Víctor Doñate, i l'equip va causar bona sensació davant d'un Piera que no me va causar mala sensació, que jo crec que pot sumar molts punts al seu camp i que va posar les coses complicades als Sitges.
Per tant, victòria final 3-4, satisfacció, òbviament, per part de l'entrenador Víctor Doñate.
Sí, bastant estrany perquè, bueno, aquí... Aquest camp és peculiar, també per les dimensions. Venir a jugar a Piera, encara que el Piera no estigui bé, sempre és difícil. És una plaça complicada, aquí és difícil guanyar. Hi ha moltes situacions de pilotes, segones jugades, d'estar molt atent. I bé, ha estat un partit boig i la segona part al final doncs, l'hem pogut capgirar i hem portat els tres punts.
Tenen ells, sobretot la primera part, molta efectivitat, perquè de fet tenen tres ocasions, marcant dos gols, tenen mamat els espais, perquè la col·locació d'ells quan n'hi ha espai dintre de l'àrea és brutal,
Sí, està clar. Nosaltres, abans que marquessin ells el primer gol, havíem tingut dues o tres accions per poder avançar-nos en el marcador i ho hem dit al descans, dic, ostres, han tingut ells tres, han marcat dos i nosaltres hem tingut de marcar l'últim minut quasi per ficar el 2-1 quan havíem tingut bastantes ocasions. Ens ha faltat efectivitat, com una cosa que ens passa durant la temporada, i després de la segona hem tingut menys ocasions que la primera i al final doncs, hem marcat tres gols a la segona, no? I l'hem donat la volta al marcador i molt content pels tres punts i continuar sumant una altra victòria.
El gol que ha marcat el Sitges ja a la sacaballa de la primera part ha estat clau, perquè clar, entres una altra vegada dintre partit, aquí és un camp tan petit, tens espais, pots rematar alguna jugada i de fet, vull dir, els delanters del Sitges han estat molt actius.
Sí, hem canviat una miqueta la segona part, hem deixat el Geri una mica més al davant amb els centrals seus perquè ens ajudés a guanyar bé aquestes pilotes, a deixar de cara al Marc Navarro, a l'Isaac ens ha donat molta profunditat, el Raül, el juvenil, doncs la veritat que a part dels dos gols és un jugador que amb la pilota ens ha donat molt i molt de treball també amb ajuda amb el seu lateral i molt content, sobretot pel debut de, bueno, el segon partit del Bruno, que acaba aquest any del juvenil, de l'Alejandro, que és juvenil de segon any igual que el Raül, el Joel, que ha entrat a l'última els últims minuts també, o sigui, bueno, hem acabat quasi en quatre juvenils i molt content per això, pel club i pel bon treball que anem fent.
En una magnífica segona part i destacava els juvenils, però és que han fet una magnífica feina, perquè fins i tot jo te preguntava per Raül, no? Perquè, escolta tu, jo he vist un xaval que ha anat a totes, que no deixava espais, que en seguida guanyava la posició.
Sí, bueno, és el que té, no? Els juvenils tenen una il·lusió tremenda quan els avisa el primer equip que vinguin i que puguin fer un cop de mà, doncs la il·lusió és màxima, llavors doncs posen tot el cor, tota l'ànima i tota la il·lusió i en això estem. Són jugadors que ja havien participat en altres moments de la temporada i bueno, per circumstàncies que ja s'han anat repetint durant altres jornades, doncs hem tingut de tirar dels juvenils i molt content, la veritat que molt content perquè, bueno, al final ha participat en dos gols dels quatre i bé, a seguir treballant, ara a descansar una mica durant aquesta setmana i a veure si tornem a engegar una altra vegada la maquinària pels tres punts.
Sort, molta vegada sort del juvenil, no? Perquè són moltes ausències, setmana a setmana, és el gran problema que has tingut aquesta temporada, no?
És que és molt difícil quan pensa que la setmana passada al mig del camp teníem Iago, Dani Migli i Cardiel, sí. Avui al mig del camp és un altre diferent, llavors tens de canviar. La setmana passada Marc Martínez era central per absències de Font i avui Alejandro i Rafa de centrals, molts canvis. El Geri el recuperem de dos partits de sanció i el Geri doncs, quan està es nota, està clar, i quan no està doncs, també, llavors doncs, bé, al final és un puzzle. El Iago no tampoc el teníem, el Fontiveros tampoc, i bueno, són situacions que la veritat que s'han anat repetint, però bueno, per això tenim una plantilla llarga i si no doncs tenim l'opció de que hagin vingut jugadors de Sitges Sobrense com és el cas de Vinyola i Comí alguna vegada i també dels juvenils.
Tenim els bons punts, per passar el carnaval tranquil, no?
Sí, 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 està clar. Avui el més important era guanyar, tornar a sumar 3, igual que hem sumat la setmana passada, i anar-nos contents. Jo crec que abans de aquesta parada del carnaval, doncs jo crec que aquest grup ha fet mèrits per poder treure alguna coseta més, i ens mereixem guanyar sí o sí avui, i ho tenim que demostrar al camp. El partit no s'ha ficat com volíem al principi, l'hem donat la volta i molt content per ells, i ara a disfrutar-ho.
I que pel cocos del jugador, més que els 3 punts, és la remuntada, eh?
Sí, sí, està clar. Està clar que al final no és el mateix guanyar 3-0 tranquil durant tot el partit que com ha anat el marcador, no? D'anar ells per davant, empatar, donar-li la volta, ficar-se ells una altra vegada per davant, bueno, i al final marcar l'agust al 3-4, doncs embogeix el grup, i això doncs emocionalment doncs aporta molt a l'equip.
La última, entrenaràs aquesta setmana o ja no?
Sí, 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 sí. No ens podem. Ja, entrarem ja un dia menys, farem dimarts i dijous, i després ja el cap de setmana, com és el cas del carnaval, doncs ja deixarem que disfrutin, que és una vegada a l'any, i a la setmana següent doncs ja tornaríem a fer els 3 dies i després capellades. Però bueno, anem a disfrutar una mica d'aquests dies de parada, que ens va bé a tothom, i ja està.
Bé, doncs com han escoltat, reconeixia fins i tot Víctor Banyat que el partit una mica estrany, no?
No,
2-0, 2-2, 3-2, i al final acabes guanyant 3-4 gairebé en l'última acció del partit.
Sí,
però, en fi, benvinguda sí, aquesta victòria, Toni, perquè bé, com a mínim dona més ales a l'equip.
Sí,
dona més recorregut.
Dona més recorregut, dona més confiança.
Va, 2 partits, 8 gols ha fet.
Sí,
4 Ribas, 4 Piera.
Quan el Sitges ha tingut molta dificultat per a marcar gols,
sí, en 2 partits,
i en canvi en 2 partits ha marcat 2-4, no?
Sí, sí.
8 gols en 2 partits, no? Doncs això és positiu. A més, a mi la sensació que me va donar l'equip és que en cap moment va pensar en perdre, en tot moment va pensar en guanyar, i per això va guanyar, perquè va lluitar fins al darrer sospir. Me va agradar molt quan va col·locar més avançat a Jeri, perquè Jeri va generar molt de perill i obria molt les bandes, no? Perquè ell pel mig trobava molts espais.
Hi havia massa trànsit al mig.
Sí.
Massa trànsit.
I ell, d'alguna manera, va obrir espais, no? I me va agradar molt el tram final del Jeri, i l'equip va funcionar bé.
Molt bé, doncs ara pensar en capellades, carnaval pel mig, ho deia Víctor Doñate, potser pararem alguns dies, però després ens hem de tornar a posar les piles perquè... sí que és el Capellades, que ara per ara el Capellades és un equip amb molts problemes a la part baixa de la classificació, però en fi, és un rival amb cara i ulls.
Sí, jo penso que estem a la Lliga dels Sitges, no? Ara sí que és la Lliga dels Sitges, ara ve el Capellada, tindrem que anar al camp de la Granada, però són equips que es poden guanyar. La Granada va guanyar aquí als Sitges, però es pot guanyar a la Granada al seu camp. Penso que la Lliga dels Sitges, jo penso que els Sitges, és que si mira la classificació, el Sitges és 6è, el que passa que n'hi ha una diferència abismal de punt, no?
Abismal, perquè si anem a la zona de descens, el quart, que és l'Olivella, que encara té opcions, evidentment, té 14 punts més que els Sitges.
Clar, clar.
14 punts més.
Clar, aquí és on ja comença a marcar la... Per això jo parlo de la segona lliga, una lliga que ara encapçala el Ribas.
Ara, malauradament, estàs en una zona freda.
Sí.
O freda, o allò tèbia.
Clar,
tèbia.
Clar, jo el que penso que el Sitges el que té que mirar, l'objectiu, és si pot quedar 5è, millor que 6è.
És obvi.
I si queda quart, millor que 5è. Queda quart a aquesta alçada de campionat, tal com està la classificació per puntuació, doncs seria un gran objectiu.
Anem al grup descent. El Sitges-Sobrense viatjava dissabte a la tarda al camp del Terlenca barcelonista. L'empresa no era fàcil perquè bé, el Terlenca, recordem que és un equip que està a la part alta de la classificació, que està lluitant com a mínim per aconseguir una de les places de descens, i al final Toni derrota per 3-0. Sí que l'equip tenia baixes, algunes significatives, no hi eren Comí, no hi era Vinyola, són dos jugadors bastant fonamentals en aquest equip. Has de tirar un cop més de juvenils, en el cas de Guillem Fonoll, però en fi, ara ens ho explicarà el míster, el Xavi Areu, però és una derrota que trenca una dinàmica com a mínim positiva de l'equip.
Sí, a més, quan en els primers minuts, no sé si són els primers 11 o 12 minuts primers, doncs te marquen el primer gol.
Sí, el minut 16 arriba a 1-0.
Tu vas una miqueta a remolc, i després estàs jugant més bé, no?, perquè tens les teves opcions. Acaba la primera part, te'n vas amb un marcador de 1-0 al descans, surts i res, a los primers minuts, un penal, doncs
te fan el 2.
Un penal que és el segon gol, i aquí sí que hi ha pràcticament... doncs te descol·loca una miqueta, no? Perquè clar, ja doncs estem avançant la segona part i falta un poc minut i tens que anar per totes.
Xavi Areu, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Partit sense masses opcions l'altre dia al Prat?
No, per res. El marcador és enganyós perquè vam tenir... pràcticament les mateixes opcions de marcar que ells, però ells les van ficar i nosaltres no.
Dèiem que l'equip viatjava amb algunes baixes importants, no? No hi eren Comí, no hi eren Vinyola, són dos jugadors, ara per ara, poc més que imprescindibles.
Sí, a veure, un dels majors problemes que vam tenir dissabte va ser que nosaltres mateixos no ens vam creure que podíem treure alguna cosa positiva d'allà del Prat, no?
Ja.
És cert que viatjàvem sense Vinyola, sense Comí, sense Nico, sense Ferran, doncs bé, sense molta pólvora dalt, però ens va faltar creure'ns-ho, perquè la realitat és que, bueno, sabíem que anàvem a un partit molt complicat, que la Terlenca tindria moltíssim la pilota, però a nivell d'ocasions no va estar del tot desigualat. No les van ficar.
En aquest sentit va faltar potser un palet de mentalitat positiva, en aquest sentit.
Sí, completament. I es va veure molt els primers minuts, no? Ens vam tirar molt enrere, vam sortir amb poca personalitat, amb una miqueta d'excessiu respecte a la Terlenca, i sense creure'ns que podíem treure quelcom positiu, no?
Uh-huh. Sí que encaixeu l'1-0 al quart d'hora, al 16, més exactament, però potser el gol que decanta la balança ja és el 2-0, no?, que arriba de penal al 52.
Sí, perquè bé, el partit ja sabíem el que era, no? El camp de Terlenca és bastant més gran que Aiguadols, és dels grans de la categoria. Sabíem que ens tocaria treballar, patir, sacrificar-nos, i així va ser el partit. Vam estar molt, molt endreçats, ells tenien la pilota, però sabíem que cada vegada que recuperàvem la pilota doncs teníem molt d'espai per córrer. Vam tenir 5 ocasions molt clares de gol a la primera part i 3 més a la segona. Llavors bé, no les vam ficar i realment els seus gols és una llàstima perquè és això, és falta de concentració, de creure's una miqueta, perquè tots 3 gols són força regalats, no hi ha cap que sigui ben bé mèrit seu. El primer és una pilota que ens pengen a una falta que ens pengen i no anem a la segona jugada, i el davanter es remata a porteria buida, el segon és un penal una mica innecessari i innocent, i el tercer doncs és potser un cop de mala sort, no?, que Guillem intenta refusar una pilota, se li escapa i la pilota li cau al davanter, que queda sol davant de marca.
Un tercer gol que arriba ja a les acaballes del partit és el que evidentment arrodoneix aquesta victòria per al Terlenca i que trenca d'alguna manera o altra, Xavi, la dinàmica positiva en la que estava instal·lat l'equip, no? Sí que dels 5 partits últims 3 eren empats, però en fi, l'equip estava com a mínim puntuant a les últimes jornades.
Sí, és una llàstima per la dinàmica, és una llàstima que, sobretot això, l'actitud dels jugadors, que no es creguin, no?, que podem anar una miqueta més amunt, que sortim una miqueta arronsats amb aquests rivals de la part alta, o que no ens creiem que sense jugadors que considerem importants podem sumar. I la llàstima és bé, això, que tornes a encaixar 3 gols quan portàvem una dinàmica a nivell defensiu molt bona, i que tornem a encaixar gol a pilota parada, que era un tema que teníem bastant resolt, i doncs, bueno, repeteix en aquesta ocasió en el primer gol.
Doncs si era un desplaçament exigent, imagina't el del dissabte a Santa Eulàlia.
Sí, un altre desplaçament molt complicat, i sumem, doncs, que bé, que hi ha carnaval i sabem com va aquí la cosa, no? Aquesta setmana entrenarem normal i bé, a veure amb quina gent podem comptar, qui està bé, qui no té històries de carnaval, i intentarem aprofitar doncs, que no juguen ni els juvenils ni a l'A, doncs, per intentar portar l'equip competitiu a l'Hospitalet.
Pots recuperar algú? Comí, Vinyola, algun d'aquests? Ferran?
Comí treballa, en principi recuperarem Vinyola, i Ferran doncs ja veurem, la setmana passada no va entrenar i veurem.
I podràs rascar alguna coseta del primer equip, suposo?
Bé, esperem, sabem que és un cap de setmana complicat tant pel B com pel de l'A, òbviament. Llavors, primer els que han de complir són els dos del B,
sí.
i després doncs veurem què ens falta, no? Intentarem comptar amb els juvenils que van comptant últimament, que ens ajuden moltíssim, tant Fonoll com les darreres jornades també hem comptat amb Guille Cruselles, que també estan fent una molt bona feina, i veurem què ens falta i què podem agafar.
Dissabte a les 5, aquest Santa Eulàlia Sitges-Sobrense, partit exigent, perquè no oblidem que el Santa Eulàlia ara mateix és tercer a la classificació i evidentment vol o té les seves opcions reals i veritables per com a mínim discutir-li el segon lloc de la classificació a l'Iberia. Sí que l'Almeda ha agafat certa distància, però en qualsevol cas un altre desplaçament exigent per als sitgetans. El proper partit ja serà passat el Carnaval, serà aquí amb l'APA Poble Sec, però això ja, com dèiem, són figues d'un altre paner. Xavi, molt ràpidament, aprofito que tinc el telèfon per que em puguis parlar una miqueta del femení, bàsicament perquè, home, ja és més normal que vosaltres seguiu guanyant. El que potser no ha estat tan normal aquesta última jornada és la derrota del líder del femení, Tortosa Ebre.
Bé, a mi nosaltres és cert que ara en aquest mes que tenim de tots els vols directes amb la gent de dalt, doncs estem, bé, hem guanyat tots fins ara i la setmana que ve ens queda, bueno, la propera jornada no, ens queda el Vilanova per acabar aquest petit turmalet.
Sí.
Hem guanyat dos partits que la primera volta doncs ens van escapar, amb l'empat a Calafell i la derrota a Vilanova, i que el Tortosa punxés per mi era força previsible, la veritat és que jo no l'havia vist i quan van venir que igual vols em van semblar un equip, doncs bé, justet per al líder i aguantar tota la temporada guanyant. És cert que portàvem una dinàmica increïble, però bé, ara també li venen tots els directes i és un equip que té, bueno, que té carències i bueno, doncs de moment aquesta primera setmana ja ha perdut amb el Sant Vicenç, que nosaltres la setmana passada vam golejar, així que
sí,
esperem que torni a punxar amb el Calafell i el Vilanova i que tinguem opcions i depenguem de nosaltres l'última jornada.
Ara són dos punts de diferència, però com dèiem a l'inici del programa, tenen un partit pendent que han de jugar el dissabte, si no m'equivoco, amb el Salou. Per tant, vaja, veuria difícil que punxessin un altre partit, però en fi, no avancem aconteixements tampoc. Però com deies, la clau estarà probablement en els duels amb els equips més ben classificats.
Sí, perquè elles, el Tortosa va agafant tots els rivals que nosaltres deixem.
Ja.
Llavors va agafar el Sant Vicenç i bueno, van perdre aquesta setmana, ahir. Ara li toca agafar el Calafell, que és un equip molt treballat i molt competitiu i molt intens, i veurem com els hi va. Després han d'anar al camp del Vilanova, que és un camp molt difícil i molt gran. Doncs bé, veurem. Jo estic segur, bueno, a veure si tenim sort i punxen un partit més i podem aprendre de nosaltres mateixes.
Molt bé, Xavi, doncs gràcies de nou per atendre'ns. Que vagi molt bé. Bon Carnaval.
Bon Carnaval.
Vinga, adéu-siau. Doncs el Sitges-Sobrense que serà dels pocs que haurà de jugar al cap de setmana de Carnaval, aquest partit pendent, com dèiem, amb el Santa Eulàlia dissabte a partir de les 5 de la tarda a l'Hospitalet. Anem al bàsquet. A la Copa Catalunya s'ha disputat la jornada número 17 amb bones notícies, perquè el bàsquet Sitges va guanyar 82-85 gràcies a una pròrroga. Vaja, que el partit va acabar en els seus 4 períodes amb empat a 71 i a la pròrroga parcial de 11-14 per acabar doncs aconseguint el que va ser la segona victòria fora de casa, deia Edu Piñero fa uns dies. Necessitem ara ser millors fora, on fins a dia d'abans d'ahir l'equip només havia estat capaç de guanyar un partit. Doncs ja ha arribat aquesta segona victòria, una segona victòria que bé, fa pujar una miqueta les expectatives d'aquest bàsquet Sitges, que ara mateix és sisè a la classificació amb 9 victòries i 8 derrotes. Per tant, ara per ara, balança positiu. Gran partit de David Haro, autor de 27 punts, de llarg el màxim anotador. El descans ja feia preveure que el partit aniria molt igualat, amb empat a 37... empat a 71, com dèiem, a la fi del maig, i aquesta pròrroga amb el parcial 11-14 que li va donar la victòria en el bàsquet Sitges. Atenció, perquè dissabte hi ha partit a Pinsbens, ve el Castellà, un Castellà que, com la setmana passada, el Ploms Sallarreus s'ha carregat el líder, el Ripollet, 78-74. Per tant, dissabte a Pinsbens, un interessantíssim bàsquet Sitges-Castellà. Destaquem també del món del bàsquet la victòria del sènior B, que va guanyar 53-66 en la seva visita a la pista del Nou Bàsquet Olesa. Parlem també d'hoquei patins. A la primera catalana s'ha disputat la jornada número 20. Divendres a la nit, el Club Patí Sitges va aconseguir derrotar un incòmode Montbui, 4-2. Toni, són aquests partits que a vegades costen d'empassar, però s'han de guanyar.
Sí, 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 va ser un partit complicat. De fet, ja se sabia, no? El Montbui és un equip que està baix del tot, però que és complicat perquè té molta experiència, perquè volen salvar la categoria, ho tindran molt complicat salvar-la, però tenen que lluitar per això. I, de fet, no van posar les coses fàcils al Patí Sitges, que sense forçar massa la màquina, perquè tampoc va forçar massa la màquina, va acabar guanyant per 4-2.
Dos gols de Sergi.
Dos gols de Sergi Sabater i dos de Raven,
sí, sí.
D'on donava la victòria al Patí Sitges.
Partit estil martinenc.
Sí, un partit
d'aquests que repeteixo, costen potser d'empassar perquè bé, potser els jugadors no tenen la mateixa tensió que quan juguen amb un dels grans rivals, diguem-ho
sí,
així.
Ells tapaven molt i cobrien molt bé a l'home i de fet deixaven poc espai i al Sitges potser li faltava una miqueta més de velocitat, una miqueta més d'intensitat en el seu lloc, però tot i això, doncs, que amb poc van fer la feina, van aconseguir guanyant davant d'un equip que, torno a repetir, a mi la sensació que me va donar va ser bona.
Aquesta vintena jornada ens ha dut altres resultats, com per exemple la victòria per la mínima 5-4 del Reus davant el Lleida Lliure. El Barça Lassa no va fallar en el seu partit, 4-2 va derrotar el martinenc, també va guanyar l'Espanyol fora a la pista del Santa Perpètua, una molt bona victòria, 2-3. El Congrés també va fer la seva feina, va derrotar 3-1 el Monjos i el Vendrell va perdre la seva pista amb l'Andorra 3-4. Compte amb aquest Andorra,
s'ha col·locat allà,
que està donant més d'un ensurt, està donant més d'un ensurt.
S'ha col·locat allà d'aquí...
Sí, sí, l'Andorra té 35 punts, un menys que el Sitges.
Sí, i per això que d'aquí un parell de jornades o tres, l'Andorra serà el proper rival del Sitges.
Sí, sí, recordem que la classificació ara mateix l'encapçala el Barça Lassa amb 47 punts, els mateixos que el Congrés, tercer és el Reus amb 39, quart l'Espanyol amb 37 i... En cinquena posició ja hi veiem el Club Patí Sitges amb 36, tot i que seguit molt de prop, li bufa el clatell aquest Andorra amb 35.
Sí.
I com diu el Toni, aviat tenim l'enfrontament amb l'Andorra.
Aviat estarà aquí
a l'Andorra. Serà aquí a Pinsbens.
Serà aquí, sí. El que passa que després de com van les coses...
Sí, no. Ara no és cap garantia de res jugar a casa, sí, o jugar fora.
Sí, aquest any no.
Home, si t'has de jugar als quartos, millor jugar-te'ls a casa.
Ja.
Això està clar. Però, tal com està la cosa, tampoc m'atreveixo a dir-ho massa alt.
Sí, perquè el Patí Sitges és més un equip de contra, no? A la contra te fa molt de mal perquè és ràpid. A casa portar la iniciativa li costa una mica més.
Hi ha partit d'hoquei el cap de setmana, però serà divendres una vegada més. Els homes de Carles Busquet jugaran divendres 1 de març a 3:15 de la nit a la pista del Sant Cugat.
Allà tenen que fer els deures.
Un Sant Cugat que ve d'empatar 2 a Vilaseca.
Sí. No és un equip fàcil, és un equip que tindrà que treballar molt, però home, a pista contrària, aquest Sitges pot guanyar bé al Sant Cugat, aquí ja lo va guanyar bé.
Sí, sí, Sant Cugat, Club de Sitges, com dèiem, divendres a partir de 3:15 de la nit. Si donem un cop d'ull a la segona catalana, veiem la derrota 3-1 del sènior B. Tenia una visita difícil,
Flix. És molt difícil.
Sí, sí, difícil guanyar allà, i al final el Flix, que es van dur els punts a 3-1. Ara mateix el Sitges és cinquè a la classificació, té 40 punts, lidera aquesta segona catalana, el Vilanova amb 47, i atenció al Valls, que ja s'ha col·locat segon amb 46. Riudoms 44, Sant Ramon 42, i com dèiem, el Sitges cinquè amb 40. El proper partit ja no serà fins al 22 de març, però quin partit. El Club Patí Sitges, aquest sènior B, haurà de visitar la pista del Riudoms, un altre dels equips d'aquesta part alta de la classificació. El món de l'hoquei ens marca una setmana més al final del nostre programa. Arribem ja, com dèiem, ratllant les 5 de la tarda. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Bona setmana. Tornarem amb més esports un cop ja passat el Carnaval. Que vagi molt bé. Adéu-siau.